Continguts en xarxa.
La malaltia pulmonar obstructiva crònica, coneguda com a EMPOC, és una malaltia que afecta les vies aèries i fa que s'obstrueixin els bronquis, sent la tercera causa de mortalitat al món. Ara, un estudi de l'Hospital del Mar Research Institute i del grup de recerca informàtica biomèdica de la Universitat Pompeu Fabra ha pogut identificar un seguit de proteïnes que permet predir la mortalitat a llarg termini de pacients d'EMPOC a través d'intel·ligència artificial. En parlem amb el cap emèrit del Servei de Pneumologia de l'Hospital del Mar, el doctor Joaquim Gea, per saber-ne més detalls.
Moltes gràcies.
Bé, primer de tot, perquè puguem tenir una idea més clara, què és aquesta malaltia pulmonar obstructiva crònica i quina és la incidència que té en els pacients i en la societat?
Mira, és una malaltia que agrupa una mica el que és l'emfisema pulmonar i la bronquitis crònica, és a dir, les dues alteracions més importants que provoca, sobretot el tabac, encara que hi ha altres factors que poden coexistir o poden ajudar que desenvolupis la malaltia, però fonamentalment és el tabac. I el que fa és que engreixa, anem a dir que fa que les parets del bronquis estiguin més gruixudes i dificulta el pas de l'aire, i per altra banda destrueix el parènquima, o sigui, l'estructura del pulmó. I aquesta combinació de coses fan que sigui molt dificultós, sobretot treure l'aire, no tant ficar-lo dintre, però treure l'aire. I part del pulmó pues, no intercanvia bé l'oxigen i el carboni que fem al metabolisme, no l'intercanvia bé i la gent que té aquesta malaltia doncs, té menys oxigen a la sang i acumula també anhídrid carbònic. Símptomes principals, pues, mira, per una banda tos i flemes i reuma, i per altra molt ofec, el que diem disnea als metges. És molt limitant, progressivament limitant, i comença amb que tens una miqueta de dificultat per fer esforços més grans, fins que tens ja dificultat, inclús estar quiet i ja tens ofec.
I llavors comentava també una mica quins són els tractaments que també fins ara s'estan fent d'aquesta malaltia i a l'hora de la incidència que té, a l'hora de l'evolució dels pacients i la mortalitat que pot produir aquesta malaltia.
Els tractaments bàsicament van a dues coses. Intentar obrir els bronquis el màxim possible, i en fàrmacs que el que fan és dilatar els bronquis, són els broncodilatadors que es diuen, gairebé sempre donats en forma d'inhaladors. I després, per evitar que estigui tan inflamat el bronqui, primer pel tabac, però després ja és una cosa que es cronifica i continua inflamat sempre, doncs utilitzen també uns inhaladors que porten cortisona. D'acord? Són els fàrmacs més importants habitualment, i després quan el pacient s'infecta, perquè té una gran facilitat per agafar infeccions, es poden utilitzar antibiòtics en els moments que tens les infeccions aquestes. Això afecta gairebé el 10%, als països desenvolupats gairebé el 10%, 10-12% dels adults. I és una causa important tant d'incapacitat, perquè progressivament tens ofec i no pots fer les coses habituals, com de mort. De mort en aquest moment es considera la tercera causa de mort al món. I ha anat pujant, saps? És a dir, que a mesura que es van fent estadístiques a nivell mundial, doncs d'on estava, que havia estat el sisè lloc, el cinquè lloc, en aquest moment segona, tercera.
I ara vosaltres heu descobert aquestes 31 proteïnes que són les que també agreugen la malaltia. Quina és la funció que fan aquestes proteïnes per malmetre cada vegada més aquesta malaltia?
Mira, la nostra cerca té dos orientacions. Una és predir quines persones, quan estan en les fases més encara estables de la malaltia, poden acabar doncs, tenint una evolució dolenta a curt plaç i, per tant, tindríem que estar més a la guaita en aquestes persones, cuidar-les més, seguir-les amb una mica més d'intensitat i segurament sempre amb especialistes. Això és una, no? Identifica quines proteïnes doncs, en són com uns marcadors a 4 o 5 anys vista d'aquells malalts que, independentment de com els veiem en aquest moment, tenen més possibilitats de morir, d'acord? Això és una cosa, però clar, aquestes proteïnes a més ens donen informació de coses que no estan funcionant bé. I diguem que les dues coses més interessants són per una banda, a les proteïnes que estan relacionades a aquestes ja les sospitàvem, no? Les que estan relacionades amb les infeccions, amb la inflamació, que és una de les causes de mort dels pacients, però sorprenentment al costat ens han sortit moltes proteïnes relacionades amb la coagulació de la sang. I això explica per què molts d'aquests pacients, en el fons, a pesar de la malaltia, la causa de mort és més aviat una causa cardiovascular que s'afegeix, perquè semblaria que per, sigui pel tabac o per la pròpia malaltia, hi ha una sèrie d'alteracions a la coagulació que fan que tinguem més facilitat perquè hi hagin trombos, trombos o èmbols. ¿Vale? I aquesta és la part que és interessant, perquè segurament estem prestant poca atenció a aquest aspecte. Això és un tema que la medicina és molt freqüent, que és que cada especialitat està molt centrada en la seva, en el seu espectre, i en ocasions, doncs, algunes de les coses que els hi passen als pacients són més aviat entrant dintre d'una altra especialitat, però que aquella especialitat tampoc s'hi fica, per això d'alguna forma, perquè la malaltia està molt centrada en un òrgan concret. O sigui que aquí hi ha dues coses. Una, per una banda, hi hauria que tenir més cura dels pacients que tenen aquests factors de risc a nivell de sang, i això, en aquest moment, són tècniques sofisticades d'anàlisi, però es podria desenvolupar un kit que et permeti, amb un kit senzillet, que com a analítica normal poguessis detectar aquests pacients quan encara estan bé. I l'altre és aquest avís sobre que els pacients amb EPOC, doncs el tema cardiovascular secundari a la seva malaltia i al tabac, doncs segurament ens hem de plantejar un altre abordatge a nivell de fàrmacs, que potser tenen que portar, doncs, un antiagregants plaquetaris com les aspirines, o tenen que portar anticoagulants. Hem de prestar molta més atenció a aquest tipus de fenòmens, de problemes de coagulació.
I un aspecte també que destaca de l'estudi és el fet de que utilitzava aquesta intel·ligència artificial per poder tenir més informació. Una mica com s'aplica aquesta intel·ligència artificial en l'estudi que heu realitzat?
Nosaltres fem dos abordatges. L'abordatge, anem a dir, convencional, que és el que fem habitualment, que és comparar quines proteïnes tenen a la sang els pacients que moriran en els 4 o 5 anys propers dels pacients que sobreviuran. Això és l'abordatge, anem a dir, tradicional. I això es fa fent uns mètodes estadístics que diuen quines proteïnes són estadísticament diferents entre uns i altres. Tu el que pots fer és utilitzar la intel·ligència artificial per dir-li, mira, no facis ningú pressupost de si són significativament diferents o no. Agafa-les totes i fes models des d'un punt de vista estadístic. Ves fent models fins que arribis al model millor que pot predir-te si moriran o no moriran. I així és com nosaltres teníem aproximadament un 90% d'encerts, doncs amb el mètode aquest de la intel·ligència artificial van pujar fins al 95%. És un tipus d'abordatge que és impossible de fer a nivell manual per una persona, però que la intel·ligència artificial pot fer aquest tipus de sistemes iteratius en què va provant models, milers de models, fins que troba el que és millor. Encara que amb l'estadística convencional no podries arribar a aquestes conclusions.
I ja per acabar, moltes vegades quan parlem amb diversos investigadors hi ha el fet de que a l'estudi científic doncs avança molt ràpid, però a vegades l'aplicació és més complicada. En el vostre cas, quin punt es troba aquest estudi, si pot ser ja d'aplicació força ràpida o encara s'haurà d'esperar a diversos processos?
Mira, nosaltres hem fet un número de pacients relativament reduït perquè les tècniques que fem servir són tècniques molt sofisticades i molt cares, perquè tu fas un rastreig de totes les proteïnes que hi ha, totes les proteïnes que són, que les màquines aquestes més sofisticades són capaces de detectar. Per tant, això ho hem fet en un grup de pacients. En aquest moment estem fent-ho amb un grup molt més nombrós de pacients per validar les dades que hem obtingut amb el primer grup. I en aquest moment els resultats ja estan analitzades, les mostres de sang. Per tant, els resultats els tindrem en un període molt breu, en 2 o 3 mesos es podrà publicar segurament la validació dels resultats inicials. Sempre s'ha de fer tots aquests mètodes de el que es diuen les òmiques, que són tècniques per rastrejar centenars de proteïnes alhora, o milers de gens alhora, perquè es poden fer diferents tipus de tècniques, doncs es fan primer amb un subgrup de pacients relativament petit i després ho valides amb un altre grup de pacients més ample.
Doncs hem sabut més detalls d'aquesta identificació de les proteïnes que permeten predir la mortalitat a llarg termini d'aquests pacients de la malaltia pulmonar obstructiva crònica amb el cap del Servei Emèrit de Neurologia de l'Hospital del Mar, el doctor Joaquim Fea. Moltes gràcies.
Molt bé, un plaer.
continguts en xarxa.